Passeu sense trucar, amb Candela Colls i Ricky Romero.
Bon dia i bona hora. Gairebé 7 minuts, que ja passen de les 12 del migdia. Bon dia, Ricky. Tens problemes amb el cable dels auriculars?
No.
Està massa encregolat, potser?
Sí. Acostuma a passar això, que s'encregola. Ben encregolat. Però no, cap problema. M'escolto perfectament.
Molt bé.
I moltes gràcies, com sempre, i benvinguts a aquest show radiofònic que fem aquí amb la Candela. Sí, home, I tant. Això és el xou del migdia de la cadena pirenaica. Amb dos showmans increïbles, la Candela Colls i un servidor. I el que pretenem i el que volem és que, bueno, primer de tot, explicar-vos coses, no? I en segon lloc, doncs, que ho passeu força, força bé. Avui és dimarts, dia 16 de setembre. Ens queden 105 dies per acabar l'any i estem fent el programa, com sempre, en vivo i en directo, 2.827 d'aquesta 13a temporada. Si et sembla, Candela, comencem amb la frase del dia, que és una frase que m'agrada.
Si has construït castells a l'aire... També els pots fer a la sorra, eh?
Però en aquest cas és a l'aire.
Sí. La teva feina no es perd. Ara col·loca les bases sota ells, eh? No? Perquè si no, si queden així en l'aire, doncs malament rai.
Bé, en un altre ordre de coses...
Mira, Espanya no anirà a l'Eurovisió.
Espanya no anirà a l'Eurovisió.
Ja està...
Fantàstic.
Vist per sentència,
vale,
eh?
Doncs em
sí,
sembla...
Sí, Israel continua entre els països concursants,
clar,
eh?
Clar. Si Israel decideix no anar-hi, cosa que dubto molt...
Tant.
Doncs aleshores, escolta, em sembla molt bé que Espanya no vagi a Eurovisió. Total, quan hi anem, fotem el ridícul. Doncs mira, és una manera com una altra
Andorra
de no fer-lo.
Tampoc hi va. No es vol gastar els calés que val, eh? Tampoc. El calés, això també, eh?
Bueno, doncs,
ja hi va anar.
Sí, ja. No, que volia començar dient que, perquè ho acabo de veure fa breus instants, que, i em sap molt de greu, i espero que es posi bo, el Javier Cansado, d'aquesta parella d'humoristes, Javier Cansado, Faemino i Cansado. El Cansado el podem veure doncs ben sovint en aquest programa de Movistar, Ilustres Ignorantes. És un tio extraordinari. Doncs, bé, sembla ser que doncs ho ha anunciat, que té un càncer. Sí. I del qual doncs l'han operat precisament la setmana passada i que ha començat el tractament i que això doncs farà que durant uns mesos estigui, com diu ell, apartado de mis movidas, no? I lògicament doncs ha de començar doncs a fer el tractament, etc, no? Des d'aquí doncs li desitgem lo millor.
I tant.
Lo millor, i que pugui superar-ho i que pugui tornar una altra vegada a el que fa i ha fet sempre durant tants i tants anys, tan bé, doncs, per exemple, doncs això que comentava, no? Il·lustres Ignorantes, i a més, sempre recordar aquella parella fantàstica, d'aquell humor que no tothom entén, però que és un humor realment extraordinari, almenys a mi m'ha agradat sempre, amb el seu company Faemino. I després també dir que el Jonathan Andic i la Paula Nata han estat pares. El pobre Isaac Andic, doncs, no
seria
veurà...
Seria avi, no veurà
el seu net.
Parlem del creador de Mango.
Això mateix. I, bueno, doncs, han tingut un nen i que va arribar a la matinada de divendres a dissabte. Doncs aquest nen de... El Jonathan Andic i la Paula Nata, que a veure si m'adivines què és, a què es dedica la Paula Nata.
Influencer.
Correcte.
No cal rumiar gaire, no?
Bueno, després també s'han entregat els Emmy, que són els premis de la televisió, serien com els Oscars al cinema, doncs els Emmy a la tele. Es veu que hi ha... Espera't un moment, espera't. Vull saludar, perquè ja el tenim aquí fa una estona.
Ja ens ho va dir ahir.
Ens ho va dir, avui està aquí en vivo i en directo, el
Joan Marc Miralles.
Bravo! Gràcies.
Què tal, Joan Marc?
Molt bé. Bon dia a tothom.
Què tal el veranito?
Ah, perfecte.
Sí, no? Sí, curt. També s'ha fet.
Sempre es fa curt.
Eh que sí?
Sí, sobretot quan s'acaba. Penses, que ràpid que ha anat això.
Sí, ves que passa. L'estiu, sempre ho diu la Candela, i és veritat, passa.
És una estrella fugaç.
Sí, bueno, és que són pocs mesos, poques setmanes, la veritat.
Sí, no? Sí.
L'hivern és bastant més llarg.
Sí, noi.
Sí. L'hivern a vegades sembla que no s'acabi mai. Mm. Bueno, doncs això, que els Emmy, doncs han estat aquests premis dedicats al món de la televisió i, bueno, tu segurament, a lo millor, alguna d'aquestes sèries...
Avui anava a preguntar si estava seguint alguna sèrie.
Sí,
ara, Joan
sí.
Marc.
Per exemple, la sèrie El Palmarès és la sèrie amb el tema drama, millor sèrie, The Pit.
Sí, l'he vista.
Veus?
La vaig veure, mira, quan la van posar a HBO Max, a principis de gener d'aquest any, que feien poques hores que havia sortit, i em va enganxar des del primer capítol. Extraordinària, una sèrie extraordinària. Vaig parlar amb un amic meu que és metge ara fa poc, i em va dir que descrivia perfectament l'ambient de les urgències amb un realisme brutal, fins i tot...
Com es diu, dius?
The Pit.
The Pit.
Ah. El Pecho.
No. És igual.
Perdó.
És
un joc de paraules bueno, que podria ser de Pecho, no? Però es passa a Pittsburgh.
Ah, bé.
Val? Però no es diu The Pit per això, és perquè The Pit en anglès és la fossa.
Ah,
i realment és les urgències allí en un hospital que és públic, a més, és una fossa. És una fossa on els metges fan de gladiadors.
Yeah.
I es veu tota la violència del que és atendre, clar, tens pacients que s'han estat hores i hores esperant
i
quan entren a urgències pues estan una miqueta emprenyats.
Sí.
No?
Però, això passa a Pittsburgh.
Passa a Pittsburgh.
Pensava que podia passar a Espanya, on estan també pacients.
Segons m'ha dit el meu amic, és a tot arreu.
A tot arreu. Lamentablement.
Extraordinari, i el Noah Wyle, que havia fet Urgències abans, la sèrie Urgències,
sí, Noah Wyle,
és el protagonista d'aquesta sèrie i ha guanyat a l'Emmy.
Ha guanyat aquest... protagonista, no?
Sí.
Bueno, doncs...
No la puc veure, jo no tinc HBO.
Sí. Mira, però acostumen a ser... A veure, regla general...
Les d'hospitals, no?
Sí, totes
enganxen.
Totes aquestes sèries dedicades... N'hi ha de tot, evidentment, però que n'hi ha algunes que sí que t'enganxen, A mi, per exemple, em va enganxar molt el tema de House, em va enganxar molt també The Good Doctor, també em va enganxar, i altres sèries que han fet, no? Precisament aquella sèrie Urgències, no? Que era la que feia que era el metge...
George Clooney.
Sí.
I el Noah Wyle.
Això. Sí. Bueno, el que no ha tingut massa sort amb aquesta història ha estat el Javier Bardem, que se'n va de 8, no ha tingut cap premi per aquesta sèrie que es diu Monstruos. O sigui que no... Ara això sí, va anar... amb el seu mocador palestí, això sí, reivindicant doncs, el que ara, en aquests moments, doncs, està reivindicant mig món, no? Perquè, escolta, vaya follon tenim muntat amb tota aquesta història. Bueno, hi ha hagut més premis, evidentment, amb comèdia. En comèdia, per exemple, d'Estudio, que també...
Boníssima. També.
Boníssima. Sí, també l'has vist?
N'he vist una part de la primera temporada, sí.
I aquesta de què
està
va?
Està pel TV. És la vida d'un estudi de Hollywood, però en plan conya, i el director de l'estudi i el protagonista és el Seth Rogen, que és un dels grans còmics actuals als Estats Units, que ha fet moltes pel·lícules amb el James Franco, també. Hi ha tota una colla d'actors que han participat a moltes pel·lícules junts, i fa aquesta sàtira sobre el món de Hollywood. El primer episodi, per exemple, es munta una pel·lícula de l'Scorsese, però al final li ha de dir que no, i, bueno, és un fart de riure. Surt l'Scorsese a dins de la sèrie.
Ah, sí?
Sí.
Haurem de contractar el Joan Marc perquè ens porti el tema sèries.
Sí. Escolta, però en quantes plataformes estàs, tu?
Jo estic a Movistar, però dintre de la de l'abonament de Movistar, pues tens HBO Max, tens Sky Showtime i tens Apple TV.
Cosa que pregunto,
tinc Disney Plus a més a més.
No, no, per què no?
Pregunto aquí,
aquí
això és possible?
Pues no ho sé, no ho sé, no sé per què Andorra que... Telecom no comercialitza.
No comercialitza.
I va dins del mateix preu, tu?
Sí, 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 sí.
Tot.
És el paquet de cine i sèries de Movistar.
Sí.
Paquet de cine sèries, o sigui que tens el paquet de cine
sèries... Sí, perquè Movistar Esports. Bàsicament havia perdut totes les sèries. Sí, estaven totes amb
plataformes.
Amb plataformes. Sí. I llavors, com que pagaves el mateix, van dir, pues mira, et fiquem la plataforma directament i així ja... content.
Que per cert,
i esports, bueno, clar,
sí, esports.
Això que dèiem d'Estudio Carrassa amb el tema comèdia, i ara que parlàvem de Movistar, dic que Movistar ha perdut els drets de la NBA.
Sí, és veritat.
Lamentablement, ha perdut els drets de la NBA, i em sembla
de
que...
DAZN, no?
Bueno, ara amb l'únic que s'ha quedat és, diguem-ne, amb el que seria l'Eurolliga...
Sí, ja està.
I ja està, no?
Ja està.
Perquè també eren els que donaven els partits de la CB i tot això.
Sí, també ho ha perdut.
I que a partir d'ara ho farà DAZN.
DAZN, sí.
Sí, o sigui que...
I la NBA estarà entre Amazon,
sí.
Amazon Prime i DAZN.
I DAZN, exacte. En fi, bueno, coses que passen. I tant de bo ens poguéssim assabentar d'això que diu el Joan Marno, d'aquestes plataformes que entren per Movistar Plus, a Espanya, en aquest cas, que poguessin també doncs, poder-se comprar o tenir-les aquí a
Andorra. Ja va amb el paquet.
Sí,
a part ho pots tenir tot això, tu, pagant a part.
Ja, però aquí a Andorra, si vols Movistar, dic, si vols aquestes plataformes, sí. És que no ho sé. Per
les, les has de pagar a part.
Les has de pagar a part.
Sí,
i
t'hi
pots abonar. Sí. I a més té esports que segur que pagues més tu que el Joan Marc.
Ah, no, segur.
Després ja en parlarem.
Seguríssim.
Ara no és el tema.
Bueno, a veure, avui és Sant Ciprià.
Ai, qui?
De Cartago, no de Vallalta. És Sant Ciprià de Cartago, que està reconegut com un dels primers pares de l'Església.
Ah.
Això perquè ho sapigueu. A banda d'això, perquè no ens entretindrem, sinó allò que... Farem salat, diu?
Farem salat, sí.
Sí, val. Doncs avui, a banda de Sant Ciprià, és Sant Corneli.
Mm.
Val? I també...
Festa Major d'Ordi, no.
Sant Corneli, avui és... avui...
Ah, sí.
Sí.
Vale,
Sant
vale.
Corneli i Sant Cebrià, és l'església de...
Sí.
Són els dos patrons d'Ordi, no.
Val. Després també Santa Eufèmia de Calcedònia, que bueno, aquesta bueno, ja no. Saben que tenen la botiga aquesta, que pots anar a comprar calcetes i...
Avui fan descompte, no?
Avui fan descompte perquè, clar, home, aviam, Santa Eufèmia de Calcedònia, bueno, Sant Abundio, Sant Abundio, Sant Víctor, Sant Fèlix, Sant Alejandro, que són...
I en què repeteixen, eh?
Sí, papes de Roma. Després Sant Prisco, Sant Rogelio, bueno, en fi, a Santa Ludmila, la cueva, felicitats, a la Ludmila, la cueva, l'escriptora d'aquí de Torre, i també Santa Edita.
Edita,
exacte. Bé, el sol ha sortit a les 7:36, se n'anirà a les 8:04, tenim 12:28 de llum, punt més alt, 13:50, temperatura avui pujat, la veritat és que avui...
Ara feia sol.
I feia caloreta, eh? Avui la mínima es notava, almenys a primera hora del matí, mínima de 14 graus, màxima de 25, lluna minvant, 33% il·luminada, i el refrany és aquest...
Setembre mullat, bolets en quantitat. Ets d'anar a buscar bolets?
Soc.
Sí?
Sí.
Doncs em porta't un dia el Riqui, que sempre està igual. Que té ganes d'anar, però és que ell no en sap.
Sempre busco un company, o companya, és igual. Però, bueno,
per anar a buscar bolets.
Per anar a buscar bolets, perquè, clar, jo ja aniria a buscar bolets.
Sí, esclar, però és que...
Clar,
has de conèixer. Sí.
Clar, si no, clar, no pots anar.
No et recomano anar a buscar bolets si no els coneixes.
No, evidentment. Però és que, fixi't tu, que a mi m'agraden molt els rovellons, i a vegades hi han rovellons que semblen rovellons i que no són rovellons. I clar, més d'un, més de dos i més de tres, doncs han palmat per fotre's a menjar doncs bolets que hi havia verí a dins, no? I aleshores és un perill. I m'agradaria, sí, em fotria molta gràcia, no sé si aquí a Andorra hi ha molts bolets.
Sí.
S'han de saber.
però clar, s'ha de
buscar.
S'ha de conèixer, sí.
S'ha de conèixer.
I els punyeteros, els que busquen bolets, quan ho preguntes,
no t'ho diuen.
Mira, doncs vagi allà que trobarà tot el bolet que vulgui.
No hi ha res.
No hi ha res, de res, de res.
Ai, senyor, senyor.
Bueno, aviam, pel que fa això que ja venim fent durant aquesta temporada, doncs avui li toca el torn, perquè estem donant a conèixer, d'alguna manera, doncs els número 1 de la música catalana. Tot i que de tant en tant encara hi fiquem algú, com l'altre dia Barry White. Que,
sí, perquè t'agrada tu.
I perquè hagués fet anys, pobre Barry White. Bueno, avui el tema, com sempre, l'escolleix la Candela, però avui parlem dels catarres.
Jo que sóc més català que les anxoves de l'Escala o els galets de Nadal. Jo que tinc una erecció quan pujo el Pedraforca o faig trekking per Montserrat.
Jo que voto Convergència i que tinc somnis eròtics amb en Jordi.
Jo que sóc soci del Barça i no trago ni en pintura els pericos de Sarrià.
Cabrons!
Jo que l'ho dubto.
Cuidado, cuidado. Ah, són els catarres,
sí,
eh?
Sí, sí, però em sobra aquesta part de la lletra.
Jo té molts anys, eh? Van començar aquesta cançó, Jennifer.
Són molt divertits.
Se la sabia el Pujol, també, perquè com que parlaven que votaven a Convergència.
Són molt divertits, són molt divertits.
Doncs l'Èric Vergés i el Jan Riera Prats, que són d'Aigua Freda, i també la Roser Cruells, que és de Centelles. Aquesta formació catalana que tenen, doncs, cançons molt divertides com aquesta.
Menys d'un pam. La pulsació ens travessa amb el poder del llamp. La veu encesa entona un cant que no mor mai. Cremem la nit, l'amor en peu de guerra. Trenquem el llit. La vida ens puja al cap i ens esclata com un gran Big Bang. Ens impulses més fort que la por. L'univers sencer vibra mercè d'un so. Avui la realitat supera la ficció. Avui ens oblidem del món. Dir-te qui som. Cremem la nit, l'amor en peu de guerra. Trenquem el llit. La vida ens puja al cap i ens esclata com un gran Big Bang.
Els catarres avui han estat els protagonistes. Els hem escoltat amb aquesta En peu de guerra.
Cremem la nit.
Doncs res, una gent molt, molt divertida, que bueno, s'ho munta la mar de bé, que doncs, han estat amb algunes cançons doncs, algunes setmanes com a número 1 de les llistes, en aquest cas d'èxits de música catalana.
És moment ara de tocar de peus a terra i a donar un cop d'ull als titulars que doncs ara mateix tenen penjats a la seva pàgina web els companys de l'Altaveu. L'admissió que el nou model retributiu no compensa la suspensió delgada porta l'acord a tots els funcionaris. Fa dies que dura això, eh?
Sí, va, mare de Déu, mare de Déu. Fa dies.
Cas Rajoy a jugar a fet i amagar. Programa pioner a la FAE per prevenir lesions i malalties dels seus esquiadors. I les ofertes de feina continuen a la baixa amb un 9,8% menys que el mes passat. I també el professor William Cicilino guanya el 34è Premi Ramon Llull de Catalanística, director de l'Agència Regional per la Llengua Friulana, organisme d'una regió autònoma italiana. Què tens tu?
Jo tinc el Bon Dia, que ens parla de que els fons de reserva de jubilació creix 793 milions en una dècada. El senyor Jordi Cinca defensa que els resultats assolits avalen que va ser una mesura encertada. Per altra banda, hi ha una marató policial al comú, al comunal, vaja, a l'estadi comunal, perquè s'estan preparant, s'estan fent proves a nous policies.
Ah, sí, sí.
Hi ha una fotografia aquí d'una noia doncs, que està saltant una tanca. Per si es dona la circumstància.
No,
que han de saltar una tanca.
És una manera d'entrenar, també, eh?
Sí, és una manera d'entrenar com qualsevol altra. No? Tot i que a vegades les tanques tampoc serveixen de res, eh? O si no, el diumenge a Madrid les tanques que havien de parar les manifestacions no van servir absolutament per res. Però bueno, també més coses. L'Ajuntament de la Seu redueix l'endeutament amb 1,3 milions. I una bona notícia, que és la Vicky Jiménez, que ha assolit el seu millor lloc en el rànquing de la UITA i ja és la 110. I tant de bo que continuï pujant la Vicky Jiménez. I també una altra qüestió que porta el Bon Dia, Concòrdia, que vol una inversió mínima dels residents passius sigui de 1 milió d'euros.
Molt bé.
No et vols quedar aquí fent res?
Sí.
Paga. 1 milió d'euros.
Avui el Gabriel Fernández ha convidat a Jaume Bartomeu al seu programa de la Ràdio Nacional.
Ostres, quin tip de riure, no? S'hauran fet.
Bé, avui serà un bon dia.
Sí, segur.
És el programa, el nom del programa.
Ja.
I Bartomeu ha dit que els plantejaments de Montaner, entre moltes altres coses, que els plantejaments de Montaner són d'extrema dreta. Postures d'endarrere endavant assimilables a l'ultradreta, en aquest cas francesa. I ha assegurat o ha augurat, a veure, que la formació d'endarrere endavant obtindrà molts vots en les pròximes eleccions, tot i que ha posat en dubte que pugui aconseguir la victòria en alguna parròquia. A veure, què més del Digital Andorrà? Cap demandant de feina acumula més de 6 mesos de baixa. I un motorista que s'estimba amb una furgoneta a Sant Julià.
Sí, és veritat.
Avui també han xocat dos busos, un de gran i un de petit, a Andorra la Vella, per res, eh?
No ha passat res.
No ha passat res.
Molt bé, el Diari d'Andorra diu que més visitants durant l'estiu a les estacions d'esquí que els que van visitar el 2024. També ens parla d'aquest inici immillorable del Futbol Club Andorra. Per cert, jo també molt content perquè l'Espanyol va guanyar ahir el Mallorca per 3-2, partit complicadillo, però bueno, de moment tercer, que això ni els més vells del lloc, del lugar se lo creen, no? Entre ells jo. Que segueixi així. També diuen el Diari d'Andorra que el govern vetarà la inversió en pisos als residents passius. L'executiu treballa per prohibir que la despesa obligatòria es destini a immobles. L'oposició, en aquest cas, la nova proposició de Concòrdia, passa per incrementar aquesta aportació mínima dels 600.000 euros, com dèiem abans, al milió. Després també hi ha els sindicats en guerra a la presó per les mesures de seguretat i també el comú de Canillo, que tanca el segon trimestre amb un superàvit de 3,9 milions d'euros. Mm. Mira, que bé, no?
Sí.
Molt bé. Mm. Bueno, doncs sí. És tot.
Ja ho
doncs,
tenim?
Sí, ja ho tenim, ja ho tenim.
Doncs ara passa gairebé un minut i mig de 2:15, publicitat, i anem a veure què ha passat aquest estiu per aquí dalt, a l'univers del Miralles.
Ara ho sabem.
Ara ens ho explicarà.
Ara ens
I
ho
què
explica.
Passarà, vaja.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
Andorra 2000 Carrefour t'ajudem a estalviar tot l'any. Gaudeix dels últims dies del 70% de descompte en la segona unitat amb més de 500 productes, com el detergent líquid Sabó de Marsella o Mino Bianco de 2.640 mil·lilitres, la segona unitat per només 2 euros amb 10, o el desodorant en spray de diferents varietats Rexona de 200 mil·lilitres, la segona caixa per només 1 euro amb 8 cèntims. I avui tota la fruiteria al 10% de descompte. Gaudeix de la millor fruita i verdura del mercat al millor preu. Vine a Andorra 2000 Carrefour i estalvia cada dia.
100% preus baixos. Andorra 2000.
Passeu sense trucar. Amb Candela Colls i Ricky Romero.
L'univers del Miralles.
El Joan Marc Miralles, que aquest estiu ha estat a punt de veure les estrelles sense telescopi.
Ah, sí, sí.
No, no, a punt no, no, les vaig veure.
Pobre, es va fumar de cap. Sí, ai, 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 ai.
D'una manera com una altra també de veure les estrelles. Sí, vas veure...
Ai, pobre. Bé, ho tenim aquí sencer. Sí. Ai, Joan Marc, ha estat bastant actiu l'univers aquest estiu?
Ha sigut un estiu bastant intens. Sí?
Sí, ah, caram.
Sí. Sobretot per culpa d'aquest cometa que es va detectar just a l'inici de l'estiu, perquè va ser el primer de juliol, que és un cometa que ve de fora del nostre sistema solar. És el tercer objecte de fora del nostre sistema solar que hem detectat. Es diu 3I Atlas.
Ah, em pensava que era 31 Atlas.
No, 3I.
Ah, vale.
3I.
3 és el tercer I interplanetari,
vale,
o interstellar.
Sí.
Atlas és el telescopi que ho va descobrir, bueno, que és una xarxa de telescopis, ho va descobrir el telescopi Atlas de Xile, el que està a Xile. N'hi ha diversos al voltant del món que justament estan per buscar aquest tipus d'objectes, més aviat objectes que podrien impactar contra la Terra. Aquest no impactarà contra la Terra. No, en realitat, la seva trajectòria no, ni s'acostarà a la Terra. En canvi, sí que s'acosta a Mars. A Mart.
S'acosta a Mart.
A Mart, sí. A Mart. El 3 d'octubre passarà a 28 milions de quilòmetres de Mart.
Bueno.
I les sondes que estan, els satèl·lits que estan al voltant de Mart, el podran observar. És una cosa... Utilitzarem fins i tot aquests telescopis que estan a Mart per poder observar aquest objecte, que des del 1 de juliol, pues, jo diria que seria més fàcil dir quin telescopi no l'ha observat que no pas, perquè l'han observat gairebé tots, el James Webb, el Hubble, l'Esfèrix, el Gemini Sud, el VLT, bueno, gairebé tots els telescopis que hi ha disponibles han estat observant des del 1 de juliol aquest objecte, que confirmem, és un cometa, encara que hi ha hagut rumors, hi va haver un article de l'Avi Loeb que havia fet un article quan el primer objecte interestel·lar es va detectar, l'Oumuamua, que va dir que era un objecte que podia ser artificial, podia ser una nau espacial. Aquí també en va fer un dient que això podia ser una nau espacial perquè era molt raro i tot. No, al final és un cometa i actua com un cometa i s'assembla força als cometes que tenim en el nostre sistema solar, tot i que hi ha alguna diferència. Alguna diferència. Què hem après durant aquests parell de mesos d'estiu amb les observacions? Encara no està en el màxim d'acostament al Sol, això serà a finals d'octubre, és a dir, que encara està força lluny de nosaltres, encara no ha arribat a Mart, en l'òrbita de Mart, era a primers d'octubre, el 3 d'octubre, però l'objecte ha anat evolucionant. Si primer es veia pues, el nucli i la coma és aquest, tot aquest gas que l'envolta.
Com la corona, envolta, no?
Una espècie de corona, sí, que envolta l'objecte. Ara, a més, comença a tenir una cua, com un cometa normal. Quan més s'anirà acostant al Sol, més gran serà aquesta cua. El Hubble ho va observar força bé i va determinar que la seva dimensió era la més probable, era d'un quilòmetre de diàmetre, però podia arribar fins als 5 quilòmetres de diàmetre. Evidentment, no es pot saber ben bé perquè la coma tapa el que és el nucli, és a dir, que això són especulacions, però vaja, basades en les imatges del Hubble, són especulacions on el qual ja la dimensió ja queda bastant més reduïda, ja queda més acotada.
Yeah.
Què s'ha vist també? Que és un cometa que és molt ric en diòxid de carboni, molt ric en diòxid de carboni, més que els cometes que tenim en el nostre sistema solar. La ràtio de diòxid de carboni amb aigua és unes 100 vegades més gran que amb diòxid de carboni que els cometes que estan en el nostre sistema solar, els cometes normals del nostre sistema solar, però també hi ha aigua, aigua sota forma de gel i sota forma de vapor, és a dir, en la coma bàsicament és vapor, en el nucli més aviat és aigua gelada, però n'hi ha poca, hi ha relativament poca aigua, el que podria dir que hi ha una crosta de sòlida que fa que l'aigua no acaba de sortir vaporitzada cap a la coma, i per això no l'acabem de detectar massa bé, és a dir, que podria ser, a més de tindre un nucli de gel, com els cometes d'aquí, podria tindre força roques que aguanten tota aquesta aigua, i que fan que no es vaporitza bé. També hi ha poc monòxid de carboni. Que hi hagi poc monòxid de carboni, el monòxid de carboni, bueno, és el que els tubs d'escapament deixen anar, és un gas que és tòxic, que hi ha gent que es tanca en el garatge amb el monòxid de carboni. Bueno, doncs n'hi ha poc en aquest cometa. Això vol dir que és un cometa que hi ha estat cuinat diverses vegades, que vol dir que o en el sistema solar del qual és originari o en d'altres que s'ha pogut trobar, s'ha acostat en els estels i el monòxid de carboni, que és l'element més lleuger, surt més fàcilment, i doncs n'hi han perdut molt, i per això quan arriba aquí en trobem poc. Bàsicament és perquè ja ha perdut bàsicament tot el que tenia de quan es va formar, perquè ja ha tingut diverses cuinades, ha passat diverses vegades a prop d'un estel que ha fet que s'evaporés aquest monòxid de carboni. També hi ha el cianur i el níquel, que són dos elements que són típics dels cometes que tenim aquí. Recordem, a principis del segle XX, quan el cometa Halley va passar a prop de la Terra, hi va haver una gran por de que la cua del cometa toqués l'atmosfera de la Terra, i com que és ric en cianur, que pogués pues, contaminar l'atmosfera de cianur, que és absolutament tòxic. I va haver una gran por en aquell moment. Bueno, que després es va descobrir és que sí que té cianur, però la cua va passar, o la Terra va passar a través de la cua del cometa Halley, però és tan poc dens que no va arribar a penetrar a dins de l'atmosfera. No va provocar cap mort per toxicitat de cianur. Bueno, però aquest també veiem que també té elements molt similars a la Terra, als cometes del nostre sistema solar, i doncs, tot i que s'ha format en un sistema solar que no sabem exactament quin és, perquè no podem saber la seva trajectòria en el passat, segurament ha tingut diversos canvis de trajectòria perquè ha trobat diversos estels o objectes que han modificat la seva trajectòria, sí que pensem que prové d'una zona de la nostra galàxia que es diu el disc espès de la galàxia, que és una zona on hi ha majoritàriament estels molt vells, perquè sembla que tingui menys minerals que no pas els que estan aquí. Doncs els estels més vells es van formar quan l'univers encara no havia format prous minerals i doncs tenen el que en diu una metallicitat més baixa. Ja. Aquest cometa sembla que tingui aquesta metallicitat més baixa i doncs seria molt antic, tan antic com aquests estels que tenen entre 7.000 i 14.000 milions d'anys, i doncs podria ser el cometa més antic que s'ha observat mai, i tan antic que seria més antic que el nostre sistema solar, que té uns 5.000 milions d'anys. És a dir, si prové d'aquesta zona, que són entre 7 i 14, pues seria un cometa més antic, restes d'un sistema solar que es va formar abans que el nostre sistema solar, i no sabem per què ha arribat fins aquí. Alguna cosa li devia passar en el seu sistema solar, però ha arribat fins al nostre amb una velocitat considerable, 58 km per segon. És l'objecte més ràpid que s'ha observat mai travessant, natural, travessant el nostre sistema solar. No, mai s'havia vist un objecte. Els dos altres rècords eren els dos altres objectes interestel·lars que s'havien vist abans, però cap d'ells arribava a aquesta velocitat, ni s'hi acostaven. Gairebé el doble de l'objecte següent, que és el 2I Borisov, que anava a uns 25 km per segon. És a dir, i bueno, després de que hagi travessat el nostre sistema solar desapareixerà i marxarà i continuarà la seva ruta, que segurament fa mils de milions d'anys que va a través de la nostra galàxia i que es van trobant de tant en tant algun sistema solar, passa a prop del Sol, canvia la seva trajectòria i fins al proper.
Què anava a dir? No hi ha un cementiri de cometes vells?
No, aquest continuarà mentre resisteixi el cometa, fins que no hagi perdut prou massa i el comenci a disgregar-se, aquest continuarà, pot continuar fins que s'acabi l'univers, si és que un dia s'acaba.
Hauríem de veure on està la fi de l'univers.
El cometa és prou gros, el cometa és un quilòmetre de diàmetre, o entre un i dos quilòmetres de diàmetre, és un cometa, si impactés contra la Terra, és d'aquells que en diuen de destrucció global.
Sí? Si la Terra fa punyetes.
La vida a la Terra fa punyetes.
La vida a la Terra fa punyetes, Déu-n'hi-do.
Però passarà, passa 268 milions de quilòmetres de la Terra.
Imagina't.
El problema que tindrem ara per observar-lo és que passarà de l'altre costat del Sol quan s'acosti al Sol. És a dir, que cada vegada es va acostant més al Sol, però està a l'oposat de la nostra posició en el Sol.
A la cara oculta.
Sí, veurà la cara oculta del Sol.
Això no, com la cara oculta
de la Luna. No, el Sol també gira.
Escolta, i tots aquests telescopis que hi ha... És que t'ho volia preguntar, perquè a Canàries n'hi ha un de...
Sí.
Que, a més, era el més gran del món.
El Gran Tecan.
Sí, això segueix funcionant,
sí, sí,
no?
Sí. Suposo que també l'ha estat observant o l'observarà.
Vale.
Sí.
Allò és una bestiesa, una passada.
Justament els telescopis que ho podran veure millor en aquesta època de l'any o en aquest moment de la seva trajectòria són els que estan a prop dels tròpics i a prop de l'Equador, perquè és com que s'acostarà molt al Sol, seran els que millor tindran vista. Però tot depèn també de la instrumentació i de les previsions, evidentment.
Veu una miqueta d'aigüeta.
Sí,
fes, tranquil, que s'ha sentit de xerrar i amb tanta il·lusió que ho fa el Joan Marc.
És que això és una conferència, això.
Home, sí, és gairebé una conferència, nosaltres escoltant.
El que deia, és una característica que té, és que no té ferro, sembla que no tingui ferro.
No té ferro.
El que deia, per això dèiem que és de baixa metallicitat. Si tingués ferro, els cometes del nostre sistema solar tenen una quantitat de ferro important, perquè el nostre estel ja és un estel una miqueta més evolucionat que els altres.
Bueno, doncs vinga. I també va fent la seva feina aquesta missió Robert Perseverance, és una missió de la NASA,
Sí,
que està a Mart.
Sí, sembla que quan arriba l'estiu, els de la NASA i els del Robert Perseverance es desperten, perquè cada estiu ens treuen una notícia.
Per cert, ja que parlem de la NASA, no hi ha hagut cap canvi amb el tema, perquè entre el de l'Elon Musk i tot això, no hi ha hagut...
Per ara no. I encara no hi ha administrador de la NASA. No, estem...
Que era un amic d'ell, no? O era un amic de Trump?
Era un amic de l'Elon Musk, que va estar recomanat a Trump, i que quan es van separar el Musk i el Trump, pues, li va dir que no. Quan ja estava, la cosa ja estava decidit que seria ell, i havia passat pel Senat i tot.
Ja.
Ara està en un altre tema, el Musk està superenfadat perquè ja no és l'home més ric del món. Ja li han passat davant, pues està enfadadíssim.
I el Trump també està d'altres temes, i em sembla que la NASA és l'última de les seves preocupacions.
Sí, exacte. Doncs
no
això,
a Mart. Administrador, no hi ha res i ja està.
Què ha descobert el
Perseverance? El Perseverance, que està des del 2021, des del febrer 2021, en aquest cràter que es diu G0, que... aquest cràter era un antic llac. Si ens remuntem a 4.000 milions d'anys enrere, allò estava cobert d'aigua, era un llac, i el Perseverance està al fons d'aquest llac i està explorant des del 2021 tota aquesta zona, que és una zona que, a priori, com que era un llac, a priori era un lloc on es podia haver desenvolupat la vida en els inicis de l'evolució de Mart. I ja l'any passat, a l'estiu de l'any passat, es va presentar unes roques d'una zona que es diu Nevretta Vallis, que és el límit oest d'aquest cràter. Hi ha una zona que dins de Nevretta Vallis que es diu la Chevalla Falls, on hi ha unes roques que estan fetes d'argila i fang, una miqueta com els sediments que es troben al fons dels llacs, o fons marins, o els fons dels rius, és a dir, trossos de roca que han estat transportats per l'aigua i que geuen al fons de zones d'aigua, al fons marins o fons de llacs, i aquí a la Terra això són bones zones per trobar fòssils, per exemple. Els peixos o microbis o el que sigui que ha viscut en l'aigua, cauen en el fons d'aquests sediments, que és una roca que és tubeta, i es queden fossilitzats. La roca s'endureix i es queda fossilitzada. Pues això semblava una miqueta una zona on potser s'hi podrien trobar fòssils. I la veritat és que es veien unes marques, que en deien taques de leopardo, que són unes espècies de rodonetes més fosquetes, que estan fetes de fosfat de ferro i de sulfit de ferro, i que podrien ser indicacions d'una activitat biològica. Aquí a la Terra, aquest tipus de taques que es troben en aquestes roques són indicacions de microbis fossilitzats. Per què? Perquè el carbó orgànic d'aquests microbis reacciona amb el ferro, fa i amb els fosfats, i fa una reacció de redox, de reoxidació dels minerals, i apareixen aquests components, aquests fosfats de ferro i aquests sulfats de ferro. I això es fa aquí a la Terra, és molt comú de trobar això i que sigui un indicador de fòssil de microbis. No arribes a trobar el microbi perquè amb el temps això ha desaparegut, però sí que trobes aquesta activitat microbiana fossilitzada. Doncs aquí a Mart també s'observen aquestes taques, s'observen això. L'any passat ja sospitava que això podria ser un indicador de restes fossilitzades d'una vida microbiana que hagués existit a Mart. S'ha publicat un nou estudi molt més detallat. Per què? Perquè el Perseverance va anar amb el seu perforador, va fer un foradet i va extreure un part d'aquesta roca i li va fer un estudi molt detallat a nivell químic, a nivell també d'observació, i realment els investigadors de la NASA estan força confiats de que això són restes fossilitzades de microbis que havien existit a Mart fa uns 4.000 milions d'anys. L'única pega és que també es pot explicar per reaccions químiques inorgàniques. I no hi ha manera de decidir. És a dir, clar, si fos a la Terra, si fossin coses que s'haguessin extret de roques aquí a la Terra, no hi hauria dubte que és d'activitat orgànica. Yeah. Però al ser a Mart, pots tindre encara el dubte.
Ja, yeah, però...
Bueno, perquè... ells estan molt confiats de que no, que no. És orgànic. Però, evidentment, deixen la porta oberta que podria ser també una reacció química, natural, o mineral, sense component orgànic.
Però això voldria dir que a Mart hi hauria vida, no?
Hi hauria hagut vida o fa 4.000 milions d'anys. Això és les restes del que queden de vida.
Clar.
A Mart s'ha buscat, ja fa des dels anys 70, que s'està buscant vida. Fins
bueno,
ara,
sempre s'ha dit, no?
Els marcians.
Fins ara no s'ha trobat aquestes restes, però evidentment, un cop va desaparèixer l'aigua, la vida microbiana va desaparèixer.
Clar.
I doncs, avui en dia, a Mart no hi ha vida.
No
hi ha vida.
Bueno, a cap planeta hi ha vida, no? Com a tal.
Això no se sap.
Yeah.
Hi ha llocs en el sistema solar on podria haver-hi vida. Hem parlat algunes vegades que són aquests oceans que estan a sota, per exemple, d'algun satèl·lit de Júpiter i de Saturn. Europa, Ganímedes, Tità... Podria haver-hi vida allà.
Ah, seria interessant,
Perquè hi ha aigua líquida. Clar. Sempre és la punyeta és l'aigua.
L'aigua.
I a la Terra també, a la Terra hi ha vida. Aigua líquida...
Sí, massa. Sí. Hi ha massa vida a la Terra. Massa vida. Ai, quina...
Bueno. Per acabar, parlem del LIGO.
El LIGO, que fa dos dies va complir... Bueno, va complir. Fa 10 anys que va descobrir la seva primera senyal. Va ser el 14 de setembre del 2015 que es va començar a funcionar el LIGO, que és aquest detector d'ones gravitatòries, el primer detector d'ones gravitatòries. Les ones gravitatòries era una predicció que havia fet Einstein, però que fins i tot l'Einstein no es creia que es poguessin detectar mai.
Està bé.
Què són les ones gravitatòries? Són vibracions de l'espai-temps, és a dir, de la fàbrica mateixa, del teixit mateix de l'espai i del temps. Hi ha... coses que poden fer vibrar de manera notable aquest espai-temps i en particular els forats negres quan es fusionen fan vibrar aquest espai-temps. El Big Bang també va fer vibrar aquest espai-temps. I aquestes vibracions es propaguen a través de tot l'espai-temps. És com si tu tinguessis una tela i la moguessis, i aquestes vibracions es van movent fins al final de la tela. Doncs aquí exactament el mateix. I el 1972 el Rainer Weiss va tindre una idea boja que era com es podien detectar aquestes ones gravitacionals i per això li van donar el Premi Nobel el 2017 i malauradament ens ha deixat aquest estiu, el 25 d'agost es va morir el Rainer Weiss amb 92 anys però el 72 va tindre la idea que utilitzant uns làsers separats, amb prou de separació quan una ona gravitacional atravessa la llum d'aquests làsers pues, provoca una petita diferència entre un làser que està situat un està, em sembla, a Alabama i el següent està a Washington, a l'estat de Washington, a prop de Seattle. I doncs aquests dos làsers que estan situats, o aquests dos interferòmetres làser que estan situats en aquests dos estats, quan una ona gravitacional travessa la Terra, pues, hi ha una petita diferència de sincronització entre els làsers i aleshores et diu que has detectat una ona gravitacional. Això és... Ell va tindre l'idea el 72, però fins al 2015 no es va poder funcionar perquè, evidentment, es necessita isolar-los de tot el soroll de l'entorn. És a dir, només que passi un camió a prop d'aquests làsers pues, podia provocar una senyal que no sigui una ona gravitacional, però sinó una vibració de la Terra. Doncs fins al 2015 no es va tindre la tecnologia perquè això pogués funcionar i des d'aleshores ha anat funcionant i finalment, pues mira, ara el 2025, que farà 10 anys, al gener del 2025 es va detectar la senyal encara més forta que s'havia detectat mai amb una ona gravitacional, provinent de la fusió de dos forats negres que feien 32 vegades la massa del nostre Sol, i la senyal és tan forta i tan potent i tan bonica, realment és bonica, que ha permet de testejar les teories, per exemple, de l'Stephen Hawking, que havia fet una teoria l'any 71, i poc abans de que el Rainer Weiss li acudís com detectar les ones gravitacionals, que deia que quan es fusionen dos forats negres, la superfície de la suma dels dos forats negres seria sempre més gran que la superfície dels forats negres per separat. Per què? Perquè la superfície dels forats negres és proporcional al desordre que hi ha a dintre del forat negre. Proporcional al desordre, el terme matemàtic és l'entropia a dintre del forat negre. Clar, quan es fusionen dos forats negres, l'entropia creix, el desordre creix, i doncs la superfície d'aquests dos forats negres, la superfície en la qual la llum no s'arriba a escapar, o que en diuen l'esdeveniment d'horitzó, creix. I doncs amb aquesta ona gravitacional que es va detectar al mes de gener del 2025, es va veure que la superfície dels dos forats negres feia uns 240.000 quilòmetres quadrats, és a dir, bàsicament la superfície del Regne Unit, per separat, i quan es van ajuntar van arribar a fer una superfície de, o han fet una superfície de 400.000 quilòmetres quadrats, és a dir, més o menys la superfície de Suècia. És a dir, que ha crescut. Sí, sí. Gairebé ha doblat la superfície, ha doblat el desordre que hi havia a dintre d'aquests dos forats negres fusionats ara aquesta vegada. Això és una de les teories que s'han pogut verificar amb aquesta senyal. A més, s'ha verificat una altra teoria del Roy Kerr, que és un físic australià que també havia treballat molt amb els forats negres, que ell havia previst que els forats negres es podrien tenien una veu característica. Una vibració característica. Que depèn de la massa del forat negre i de la seva rotació. Amb aquests dos punts, amb aquestes dues variables, pots determinar quina serà la veu o la vibració del forat negre. I doncs s'ha vist que els forats negres abans de la fusió tenien una veu característica i després de la fusió feien com un canvi de veu. El forat negre resultant ha canviat de veu perquè la seva massa ha crescut, la seva rotació ha canviat, i doncs s'ha pogut calcular i s'ha pogut verificar que la teoria que havia fet el Roy Kerr, que donava exactament quina era la vibració que havia de donar en funció de la massa i de la rotació, s'ha verificat completament amb aquesta detecció d'aquesta senyal del LIGO. Bueno, a més del LIGO, aquí s'hi ha afegit el Virgo, que és un detector europeu, i el CAGRA, que és un detector japonès, que han treballat els tres conjuntament per justament donar tindre aquesta senyal encara més forta i més potent que la que tindria el LIGO Sol.
Sabia jo de la importància de les ones gravitacionals, de veritat.
Obren realment una nova finestra per entendre l'univers i per poder mirar justament aquests objectes que no es poden mirar gairebé de cap altra manera, que són els forats negres. Perquè els forats negres, la llum no s'escapa, però sí que veiem com actuen a sobre l'espai-temps i com aquestes ones gravitacionals ens donen molta informació sobre el que està passant en aquests forats negres.
Doncs molt bé, senyor Miralles. Sí. Com sempre, un plaer, un gust aquí que ens expliquis aquestes coses.
I que vinguis aquí amb nosaltres. Ja ens agrada, si algun ja dia ho saps.
A mi també m'agrada vindre.
Joan Marc, aviam si algun dia el forat negre ja podem solucionar-ho i veure què hi ha dins, li fotem llum, com diu aquella,
a la foscor.
I a veure
algun dia.
A veure si sabem, a veure què punyefles hi ha dins del forat negre. Que molt sempre bé. I tant ens en parles.
Doncs res, setmana de Champions.
Sí.
Ahir no
sí.
En veu parlar, no vau tenir temps a la tertúlia o les pilotes, a veure si...
Bueno, ja veurem.
Avui al Madrid.
Avui al Madrid.
I l'Atlètic de Bilbao i el Villarreal.
I el Villarreal.
I el Barça el dijous.
El Barça dijous,
veure,
i l'Atlètic de Madrid demà dimecres.
Demà dimecres.
Au, que estareu entretinguts. No us caixeu, que us agrada el futbol. És que és de por, això,
Tres dies de Champions.
I després la Lliga, au, vinga, home.
Bueno, però, Candela, et dona unes ones gravitacionals impressionants.
Mira com vibro. Adéu.
Adéu.